Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Molt bon any. Iniciem aquest 2023 i ho fem acompanyant-vos a través del Catalunya Àudio, a través del podcast de Catalunya Ràdio. Avui, aquest primer convidat del 2023, d'aquest nou any que hem estrenat, és mossèn Carles Sánchez. Ell, el passat octubre, concretament el 2 d'octubre, va ser ordenat prevere a la Catedral de Girona. Va ser, en aquest cas, una ordenació presbiteral presidida per l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles. Mossèn Carles Sánchez va ser delegat de mitjans de comunicació social del Bisbat de Girona, en aquest cas des de l'any 1994 al 2007 i també del 2011 al 2014, any en què va ser ordenat diaca permanent. Mossèn Carles Sánchez ha estat vinculat sempre a moviments d'església i en aquest cas també, com sentíem, com a delegat dels mitjans de comunicació social del Bisbat de Girona. Avui el que fem és conversar amb ell, volem conèixer com ha estat el seu procés vocacional i com ha arribat fins a ser prevere, en aquest cas, en una conversa que mantindrem de seguida, que us oferim de seguida. Però abans us recordo que també us oferim aquesta setmana a través del Catalunya Àudio, a través del podcast de Catalunya Ràdio, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Vinga, som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Mossèn Carles Sánchez, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Bon dia i moltes gràcies a vosaltres per la invitació.
I moltes felicitats des del dia 2 d'octubre, ordenat prevere.
Des del 2 d'octubre, exacte, sí, sí. Un prevere amb 72 anys, però prevere, sí.
Però molt bé, no? De fet, l'Església manca, no? Li manquen capellans, li manquen preveres, per tant, és una molt bona notícia.
Sí, jo ja dic el mateix, com qui m'ho diu, no? Més, són 72 anys, però són els que tinc, no? I, per tant, com que gràcies a Déu, de moment la salut està bé i les ganes de fer coses estan i tot, doncs, bueno, mira, Déu sabrà fins quan arribem, però mentre puguem, doncs, servir, servir al Senyor, servir a l'Església i a les comunitats que tinc encomanades, no?
Doncs ara parlarem d'això també, de les comunitats que tens encomanades, de la tasca que estàs fent pastoral actualment, però abans sí que m'agradaria fer un repàs de la teva vida vocacional, no? De fet, en Carles Sánchez, com ell diu, té 72 anys, té tota una trajectòria vital, una trajectòria de vida. De fet, en Carles Sánchez va ser delegat dels mitjans de comunicació al Bisbat de Girona, dels anys 94-2007 i des del 2011 al 2014. Portaves també una vida laica i arriba un moment en què et neix la vocació, oi?
Bueno, bé, jo quan era jove, jo ja ho he explicat quan, no sé, tenia 15, 16 anys, 17, jo ja em va passar pel cap, més que ser prevere, ser monjo de Poblet, imagina't. Jo volia anar a Poblet de monjo, eh? Uh-huh. Però aquella època, per circumstàncies familiars, jo era fill únic, bé, problemes que teníem a casa, doncs no va poder ser, perquè en aquella època la clausura era molt clausura, no? I no va poder ser. I aleshores em vaig, bueno, vaig portar una vida civil com tothom, però sempre, sempre implicat en activitats pastorals. En aquell moment va ser la parròquia, on jo vivia, i després és quan vaig entrar a la ràdio, també vaig entrar a la ràdio, que era en aquell moment Ràdio Popular, que ara és COPE, i per tant també és de l'Església, per tant també d'alguna manera utilitzava els mitjans per això, després vaig ser delegat de Girona, vaig ser delegat el director del Cincos, del Secretariat de Comunicacions de l'Església de Catalunya, que va ser una època molt maca perquè va ser quan vàrem posar en marxa Ràdio Estel, la pàgina web, i vàrem negociar moltes vegades per aquest programa, els horaris d'aquest programa i de Signes dels Temps, de TV3. Uh-huh. I, bueno, però en mi sempre havia quedat aquell cuc de dir jo volia ser prevere, volia ser... En fi, i després es va presentar l'ocasió, mira, van morir els meus pares, jo aleshores ja no tenia que cuidar-los tampoc, i bueno, vaig entrar de monjo cistercenc al monestir de Solius, a Santa Cristina d'Aro, i estan 4 anys allà, que jo els considero que és la meva família, això jo tenia 57 anys quan vaig entrar, però bé, jo em vaig donar compte que pel meu carisma, com de comunicador, com de parlar amb molta gent, no és que se'm fes una càrrega al silenci del monestir, ni molt menys, però vaig pensar que potser Déu em demanava estar en contacte més proper de la gent, no? I, bueno, va costar decidir, discernir què és el que Déu volia de mi. Però al final vaig pensar que sí, vaig sortir del monestir, i és quan aleshores em van proposar ser diaca permanent. Jo vaig dir que sí, perquè jo sortia del monestir, però per continuar implicat amb l'Església, lògicament. I he estat 8 anys com a diaca permanent, em van ordenar el juliol del 2014, i ara s'ha presentat aquesta ocasió de ser prevere, que és, fixa't tu, el que jo volia ja als 15 o 16 anys, vull dir que els camins de Déu, allò que us diu, són inescrutables, és veritat, no saps mai per on et porta Déu. Penso que totes les etapes que he viscut com a delegat de mitjans, abans havia sigut mestre, no?, a la ràdio, en fi, tot això, i també els 4 anys que he estat al monestir contemplatiu de Solís, doncs m'han servit per fer-me com sóc i m'han servit per ser qui sóc. Vull dir, aleshores, són etapes que al llarg de la vida he passat, però que m'han servit molt, i per tant ha arribat el moment de ser prevere. Jo vaig dir que sí, estic molt il·lusionat, ara fa el dia 2, exacte, a fer un mes que m'han ordenat, i bueno, i molt feliç, i al càrrec d'unes quantes parròquies. I bé, com he dit abans, mira, mentre Déu ens ho permeti i ens doni salut i facilitat, doncs endavant.
Com va ser la cerimònia d'ordenació? Com ho vius més a nivell personal? Com ho vas viure, Carles? De fet, va estar presidida, crec, per l'arcabisbe de Tarragona, per Joan Planelles. De fet, encara no hi ha bisbe a Girona. I en aquest cas va ser per el mossèn Joan Planelles, oi?
Sí, no, a Girona encara no tenim bisbe, estem dient que ja és hora que tinguem bisbe, però no en tenim.
Estem pendents de la notícia.
Exacte. I aleshores, bueno, clar, s'havia d'ordenar, era un bisbe el que havia d'ordenar, i aleshores l'arquebisbe de Tarragona, mossèn Joan Planelles, que és un capellà de la diòcesi de Girona.
Exacte.
A més, ell era rector de les parròquies que estan al costat de les que jo m'encarrego, vull dir que som amics de fa molts anys, doncs va dir que ell no tenia inconvenient, i per a mi va ser un goig, en primer lloc pel moment de l'ordenació, no? que és molt important, a nivell personal va ser molt important, no? Però també em va agradar, mira, que m'ordenés, a no poder ser assegut el bisbe francès, no?, que és el que estava previst que m'ordenés, doncs mira, que fos monsenyor Joan Planelles em va agradar, perquè som amics, i tota la cerimònia va ser com molt, molt amical, molt, molt propera, no? I a part de lo que sents personalment per oferir-te al Senyor i que t'ordeni com a prevere, bueno, pues, s'ajuntava també aquest tema de la proximitat amb l'arquebisbe Planelles, eh?
I això, com ho vas viure? Com tot el ritual de l'ordenació, com la vas viure? De fet, acompanyat també de família, no? De família, d'amics i de gent que ha passat per la teva vida al llarg d'aquests anys, no?
Doncs sí, jo vaig quedar sincerament una mica així parat, que es diu, perquè, esclar, a mi m'ordenaven només a mi, no?, en la catedral, i tots els bancs estaven plens. Vull dir, em vaig trobar gent que va venir, fixa't, gent que va venir de Barcelona, que havia col·laborat en mi quan estava als Cincos com a director als mitjans de comunicació. És a dir, me vaig trobar amb gent que no esperava i que se van assabentar i que varen venir. I també de les parròquies que en aquest moment porto, no? És a dir, que molta gent, al qual, bueno, me va il·lusionar molt i me va emocionar al mateix temps, perquè me vaig veure molt acompanyat i, valgui dir, també molt estimat, no? Després hi havia molts capellans, no? Molts capellans, clar, jo ja fa cap a 30 anys que estic treballant pel Bisbat de Girona i, per tant, pràcticament tots els preveres que hi ha, els diaques, els hi visen molts de seminaristes, fins i tot. Per tant, em vaig trobar molt acompanyat i, clar, el moment de la imposició de les mans, que és quan dius, ara sóc capellà, no? I va passar com una moviola, no? En aquell moment em va passar moltes coses pel cap. Una mica tot el que he explicat del meu procés vital em va passar en uns instants, no? I donar gràcies a Déu, que és el que puc fer i és el que intento fer cada dia quan aixeco la persiana i dic, escolta, un dia més, Senyor, tu sabràs, endavant i gràcies, no?
I important, no?, això que comentes, no?, tot aquest procés. Parla'ns ara una mica, Carles, també de tota la feina. Dius, tinc molta feina, tens moltes parròquies. En quin lloc estàs de la zona de la diòcesi de Girona i quina és la feina que estàs fent?
Bé, jo exactament estic a l'Alt Empordà i estic residint a la rectoria de Sant Miquel de Fluvià, que és el lloc on estic, visquent. Bueno, quan jo vaig sortir del monestir, és clar, el bisbe francès va dir, bueno, on vols anar-hi, no?, on vols anar? I recordo que en aquell moment havia dos pisos al centre de Girona que havien quedat buits, i jo que sortia del monestir de Solius, que és un lloc de silenci, de natura, no?, vaig dir que preferia una parròquia de poble. I aleshores, en aquell moment, van dir, bueno, pues, com ho veus Sant Miquel de Fluvià? I jo vaig dir, bueno, jo no coneixia el poble, eh? I vaig dir, vaig a veure'l, no? Vaig anar a veure'l, em va agradar, i ja em vaig quedar. I per tant, jo encara estic a la rectoria de Sant Miquel de Fluvià. I en aquell moment em varen donar responsabilitat de Sant Miquel de Fluvià i Sant Mori, que és un poble, una parròquia que està a 2 minuts una de l'altra, amb un rector, lògicament, perquè jo era diac aleshores, no? Amb un rector que és el que era el rector, eh? Fins ara ho ha estat. I aleshores, però, passa que a poc te van donant, afegint més parròquies, la que tens a un costat i la que tens a un altre, i broma en broma, com qui no vol la cosa, doncs jo consto com a 22 parròquies. Ara tu diràs, bueno, com es pot fer això? Com es poden cuidar 22 parròquies? Bueno, també s'ha de dir que hi ha 5 o 6 parròquies a les quals jo sóc responsable i, per tant, ho faig tot, entre cometes, per entendre'ns, és a dir, els serveis, les misses, l'atenció pastoral, les catequesis, els malalts, els ancians, el que vulgui. Després hi ha un altre grupet de parròquies on jo col·laboro amb el rector, fent també misses a una parròquia i porto la catequesis, concretament de l'Escala, coordino les catequesis de l'Escala. I després hi ha unes altres parròquies on els rectors fan les misses, però jo carrego de la gestió, és a dir, si cau a una teula, si s'han de comprar ciris, si s'ha de netejar, si s'ha de netejar l'església, és a dir, que són com 3 grups diferents, però bé, entre totes, pues hi ha feina. I a més, estem en una zona que és l'Empordà, que s'ha posat, entre cometes, de moda per casar-se per moltes parelles de Barcelona, de França, d'on vulguis, i aleshores ja, jo, per exemple, des del mes d'abril fins al dissabte 5 de novembre, he estat fent casaments pràcticament cada setmana. Cada setmana. I, per tant, entre batejos, casaments i les celebracions i les catequesis, i, bueno, pues, molta feina. Però aviam, jo, la gent del poble de Sant Miquel, que és on resideixo, clar, em veuen que entro, surto i que no paro, no m'hi mossèn, però vostè no té temps lliure, no? Com? I dic, bueno, però és que ja estic bé com estic. És a dir, costa fer entendre a les persones que l'està molt ocupat, però fent un servei a gust, que penses que és resultat de la teva vocació i que tu passes bé fent-ho, no ocasiona cap problema, al contrari. El que passa és que la gent pensa això, que vaig molt apurat. Sí, és qüestió d'organitzar-se, hi ha molta feina, però, escolta, jo a la gent que em coneix li estic dient que estic en un moment fantàstic de la meva vida, de servei, i gràcies a Déu estic bé de salut, i per tant és una mica el colofó de tota aquesta vida que ja des de quan era jove vaig començar a ajudar a la pastoral de les parròquies fins a arribar a aquest moment. Per tant, la meva vida, Déu m'ha donat sentit a la vida sempre, i per tant no li puc demanar res més. Vull dir, bueno,
a més, ets un privilegiat perquè tens també l'oportunitat de compartir els moments de felicitat amb aquesta gent, no amb aquestes parelles que es casen, que, doncs aquests primers, no? El primer moment d'un dia tan especial, ets tu formes part del protagonisme d'aquest casament, no? I per tant, d'aquesta unió.
Sí, sí, jo m'ho passo molt bé, m'ho passo molt bé en els matrimonis, sí, perquè clar, home, són felices, lògicament, si no fossin feliços no es casarien, no?, en aquest moment, però són parelles joves amb les quals, abans de casar-los, jo tinc el costum de almenys dos o tres trobades extenses amb ells, i parlem, on anem a fer un cafè o els convido a dinar, però parlem una mica i s'agafa una mica una confiança que després em serveix a l'hora de fer la celebració, pues, fer-la una mica més propera, no? Com si fossin família. I això fa també que conservi molt contacte després, és a dir, concretament el diumenge passat o l'altre, no recordo ara, una parella que és el segon casament que vaig fer, que ell és francès i ella és de Barcelona, vivien a Canàries, jo què sé, me van trucar per dir, mossèn, ara hem comprat una caseta a prop d'aquí. A més, jo vaig batejar els fills, van voler que jo els batejés. Venim a veure'l. I ahir vaig estar, o abans d'ahir, conversant amb ells, no? Gent que, bueno, hi ha motiu de la meva ordenació. Clar, s'han assabentat pels mitjans i moltes parelles que he casat m'han donat l'enhorabona. Bueno, d'alguna manera estic content perquè veig que el matrimoni dura, O sigui, que quan venen alguns i me diuen, vull que bategi el nostre fill o filla, dic, home, fantàstic, no?
I a més, no?, quan sempre que ara veiem notícies, no?, els últims anys, que diuen, no, és que ja cada vegada es casa menys gent per l'Església. Doncs en aquest cas no podem donar fe que sí, no? Que també hi ha gent que es casa per l'Església.
Sí, 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 sí. Si no que vinguin a l'Alt Empordà, que hi ha una sèrie de parròquies, no només Sant Miquel de Fluvià on estic jo, hi ha unes quantes més, que sí, sí, bueno, ve molta gent a casar-se, no? Però bueno, i els batejos, pues mira, també està molt bé, i en fi, clar, són moments agradables, que tothom està content, no? I per tant, també contrarrestant això, estan els enterraments, que també hi ha molts, I clar, és una celebració completament diferent, no?, de dol. Però no vull que s'entengui malament, no?, el que vaig a dir, però també m'agrada me trobo content i feliç de poder acompanyar aquestes persones en el dol, no? I per tant també parlo amb ells abans de la cerimònia i acollir i compartir el dol, perquè bé, per molta esperança que tinguem nosaltres com a cristians d'una nova vida, no? Lògicament, però, bueno, hi ha un dol humà que s'ha de passar, i per tant les persones necessiten acolliment. I també és un moment que jo, bueno, gaudeixo i dedico temps també, perquè penso que en aquell moment també la gent necessita que se'ls escolti, que se'ls acompanyi.
Clar, de fet és això, no? O sigui, acompanyant aquest dol en un moment complicat, i ara que sempre, no, es parla també d'aquest suport emocional que necessitem quan hi ha una absència, no? Per molt que la gent creient sap que pot haver-hi una altra vida, però en aquest cas aquí l'absència és important, i en aquest cas el capellà també és una figura important, no? per acollir en aquesta absència i per donar consol.
Jo penso que ho hem de ser. Clar, que hi ha una altra vida, tots ho sabem, no? Però clar, aquesta vida és aquesta vida. Jo a vegades penso, bueno, a mi mateix, no? A vegades dic, senyor, com serà el meu final, no? No estic parlant de quina forma moriré, per entendre's, perquè vés a saber. Hi ha malalties, hi ha accidents, hi ha moltes coses, no? Però tant de bo que pugui ser un acabar aquesta vida a l'entorn de la família, poder despedir-te, acomiadar-te de la família, perquè, és clar, hi ha un moment de dol, perquè perds el contacte físic amb aquella persona. I això, lògicament, produeix dolor, no? Per molt que després tinguem nosaltres la confiança i de dir, bueno, és que la vida continua, no? D'una altra manera, però continua, algun dia ens veurem, i al final vaig a veure el Senyor, que és qui m'ha donat sentit tota la vida, no? I que ha arribat el moment de poder gaudir i desxifrar el misteri, el misteri. Però això no treu el dolor humà, lògicament, perquè la pèrdua de la gent que estimes, bueno, pues, és dolorós.
Carles, i per la gent que ens escolta, per la gent jove que potser ha sentit la crida d'implicar-se amb l'Església, de ser capellà o d'iniciar tot un procés, què els hi diries?
Endavant. Endavant, i que no s'ho pensin massa. Mira, la vida és una aventura. Jo, al llarg de la meva vida, com he dit al principi, que he passat de mestre, de locutor de ràdio, de comunicador, de tot el que vulgui, monjo, és a dir, he passat per tantes facetes a la vida, i m'he trobat moments que se m'ha posat tot de cara, no?, per dir, aviam, hi ha una oportunitat d'un canvi, què fas? I jo sempre he sigut com molt decidit, m'he posat en mans de Déu, no?, doncs tu, endavant, endavant. I he canviat moltes vegades, perquè la vida és una aventura, i la vida s'ha de viure, és un regal de Déu. I per tant, jo penso que jo els diria, escolteu, si sentiu un cuc que us motiva, doncs, en tot cas, proveu-lo, no? Proveu-lo, no? Perquè te sents molt estimat per moltes persones, te sents confortat pel servei que estàs fent, i tot això t'emplena i te dona sentit a la vida. I, per tant, lo important, aquesta vida, jo penso que és acabar, haver trobat sentit a la vida i estar satisfet del que has fet, no? I, per tant, jo els diria que, escolta, endavant, l'aventura té les portes obertes.
No trobes a faltar, Carles, la teva època comunicativa?
Doncs mira, no, perquè jo soc un tipus de persona que quan
tanques
canvio...
Tanques etapes, no? Sí, vas tancant etapes.
Tanco etapes, sí. A mi, quan vaig deixar la delegació de mitjans del Bisbat de Girona, i em va passar el mateix amb els Cincos, me deien, bueno, els companys d'aquí de Girona, bueno, te'n vas de diaca, tot això, no? Però, bueno, pots col·laborar una vegada a la setmana. I dic, no vull saber res d'això ja. Ara estic per una altra onda, que es diu ara, I, per tant, jo tinc aquesta capacitat que puc fer-ho, és a dir, quan s'acaba una cosa, s'acaba, no? Tens molts records. Ara, enyorar allò, com dir, ara si tu fes allò... No, això no. Vull dir, ara estic pel que estic. Ara això no treu, que recordo totes les etapes amb molta estimació, perquè en cada una d'aquestes etapes he deixat gent molt coneguda amb la qual, mira, tu mateix, per exemple, no? Fa molts d'anys que ens coneixíem.
Exacte.
I ara fa molt que no ens veiem, també és veritat, no?
Sí.
Però, bueno, aquí estem, no? I sabem tant tu com jo i com tantes persones que si necessitem alguna cosa,
aquí
una
estem.
Trucada i aquí estem. Però, bueno, ara estic pel que estic. Per tant, jo sé trencar, Déu m'ha ajudat això, que sé trencar i tancar etapes, per dir-ho.
Mossèn Carles Sánchez ha estat avui el protagonista del Paraules de Vida. Gràcies, com sempre, i fins aviat.
A vosaltres, moltes gràcies, Emili.
Paraules de Vida, l'Església dia a dia.
I al Catalunya Àudio, el podcast de Catalunya Ràdio, també arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, bon dia i molt bon any.
Molt bon dia a tothom i feliç any nou. Aquesta nit hem deixat el darrere i hem tancat l'any 2022. que serà recordat com el de l'inici de la guerra entre Rússia i Ucraïna. El que en principi havia de ser, segons Vladimir Putin, només una petita incursió en el territori veí ràpida i contundent, però que tots hem vist com s'ha allargat en el temps i s'ha consolidat com un greu conflicte armat que afecta a la població civil i de retruc ens ha afectat a tota Europa per l'exclusivitat del subministrament de gas de Rússia, que ha provocat l'encariment de tots els nostres recursos energètics. A nivell eclesial, ha estat l'any de l'etapa de treball del sínode en les diverses conferències episcopals nacionals, amb un resultat de respostes que gairebé és del 100% de totes les conferències. També ha estat l'any de la definitiva reforma de la Cúria Vaticana, a partir de la Constitució Apostòlica Praedicate Evangelium, que va publicar el Papa Francesc el 19 de març i va entrar en vigor el 5 de juny. El Papa vol que aquesta reforma arribi també a les cúries diocesanes, per tal que els organismes oficials de l'Església siguin més de servei que no pas fiscalitzadors o de control o de poder. A nivell de l'Església catalana, vam començar l'any passat amb el nomenament del nou bisbe de Solsona, Francesc Conesa, però pocs dies després vam viure amb tristesa la mort d'un bisbe molt jove, Antoni Vedell, de 49 anys, bisbe auxiliar de Barcelona. I després també la mort del bisbe de Girona, Francesc Pardo. Esperem que amb els desitjos del nou any, el 2023 puguem veure ben aviat un nou bisbe a la diòcesi de Girona i un altre a la diòcesi de Tortosa, on el seu bisbe, Enrique Benavent, va ser nomenat com a nou bisbe titular de València. Esperem també el relleu episcopal de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, on el seu bisbe, Agustí Cortés, ha presentat la deguda renúncia per raó de l'edat. Desitgem que els relleus episcopals no siguin tan lents i els tràmits burocràtics no s'eternitzin. Desitgem també per aquest any 2023 que tota l'etapa continental del sínode arribi a bon port i puguem arribar al sínode de bisbes de l'octubre a Roma amb un bon material que implanti una nova manera de treballar, molt més eclesial, és a dir, molt més participativa i on els laics puguin recuperar el seu paper i les seves responsabilitats. Avui, dia de Cap d'Any, és per nosaltres la Jornada Mundial de la Pau i com cada any per aquest motiu el Papa Francesc ha fet públic un missatge. En la reflexió d'aquest any el Papa es refereix a la situació de postpandèmia que estem vivint i procura de recollir allò que hem après de l'epidèmia que hem viscut tots plegats. Per això la titulada Ningú no es pot salvar tot sol. I torna a insistir en la proposta d'una fraternitat universal, que ja va ser el motiu de la seva darrera encíclica, Fratelli Tutti, l'any 2020. Voldria subratllar dues parts d'aquest missatge. La primera és la de l'anàlisi i la segona, la de la proposta. Pel que fa a l'anàlisi, el Papa Francesc diu que la Covid-19 ens va arrossegar enmig de la nit, desestabilitzant la nostra vida ordinària, trasbalsant els nostres plans i els nostres costums, pertorbant la tranquil·litat aparent i fins i tot de les societats més privilegiades, generant desorientació i patiment i causant la mort de tants germans i germanes nostres. El món sanitari, immers en un frenesí de desafiaments inesperats i en una situació que no estava del tot clara, ni tan sols des del punt de vista científic, es va mobilitzar per alleujar el dolor de tanta gent i procurar posar-hi remei. Igual que les autoritats polítiques, que van haver de prendre mesures dràstiques en matèria d'organització i gestió de l'emergència. En segon lloc, pel que fa a les propostes, el Papa Francesc diu que transcorreguts 3 anys ha arribat el moment de prendre'ns un temps per qüestionar-nos, aprendre, créixer i deixar-nos transformar de manera personal i comunitària. Ja he dit diverses vegades que dels moments de crisi mai no se'n surt igual, o en sortim millors o pitjors. D'aquesta experiència ha sorgit una consciència més forta que convida tothom, pobles i nacions, a tornar a posar la paraula junts en el centre. En efecte, és junts, en la fraternitat i la solidaritat, que podem construir la pau, garantir la justícia i superar els esdeveniments més dolorosos. En efecte, les respostes més eficaces a la pandèmia han estat aquelles en què grups socials, institucions públiques i privades i organitzacions internacionals s'han unit per fer front al desafiament, deixant de banda interessos particulars. Només la pau neix de l'amor fratern i desinteressat. Pot ajudar-nos a superar les crisis personals, socials i mundials. Molt bon any a tothom!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Quina pau més gran iniciar l'any sota l'empara de Santa Maria. Avui els catòlics celebrem la paternitat divina de Maria. Sí, la Verge Maria és la Mare de Déu. Aquest títol, tan impressionant, li va ser concedit en el Concili d'Efes, l'any 431. Ja en el segle III, els cristians d'Egipte pregaven a Maria amb aquestes paraules: «Sota la vostra protecció ens refugiem, o Santa Mare de Déu». De la mateixa manera, també ens hi referim a l'Ave Maria: «Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort». Ella vetlla sempre per cada un de nosaltres i per món sencer. Maria és la reina de la pau, segons ens recorda la darrera de les lletanies que habitualment resem després dels misteris del Sant Rosari. Avui que també s'escau la Jornada Mundial de la Pau, instituïda pel Papa Sant Pau VI l'any 1968, implorem a Santa Maria la pau a Ucraïna i a tants altres indrets del món que no sempre apareixen amb els mitjans de comunicació. El Papa Francesc manifesta la seva preocupació per la incapacitat d'estimar-nos com germans, d'estimar-nos com Jesús ens ha estimat. El passat 17 d'abril, diumenge de Pasqua de Resurrecció, ens deia: «Estem demostrant que no tenim encara l'esperit de Jesús, tenim encara en nosaltres l'esperit de Caín, que mira Abel no com un germà, sinó com un rival». Fins aquí les paraules del Papa. En ple segle XXI, moltes regions del món pateixen degut a conflictes bèl·lics. No podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat plena de sofriment. Malgrat el dolor, descobrim moltes mostres de solidaritat per tot arreu. Per exemple, famílies i comunitats que acullen migrants i refugiats, o persones que enmig dels conflictes són llavors de pau. Com afirma el Sant Pare, la pau és possible, la pau és necessària, la pau és la principal responsabilitat de tots. Certament, cada un de nosaltres hem de contribuir a la construcció de la pau i a l'acollida dels qui pateixen les conseqüències de la violència i de la guerra. Tots voldríem no sentir mai més el soroll ensordidor de la guerra ni haver de veure'n les imatges de destrucció. Des del silenci, des d'una pregària intensa, amb una actitud de bona voluntat i diàleg, amb accions solidàries, podem estendre la pau al món. La pau comença per cada un de nosaltres, quan estem en pau i la volem per als altres. La pregària intensa ens fa forts i reconforta, ens capacita per estimar, per respondre amb amor a la violència. Els efectes de la pregària, si estem atents, els veurem en nosaltres i al nostre voltant. Jesús ens convida a ser portadors de pau i ens diu: «Quan entreu en una casa, digueu primer: pau en aquesta casa». Tant de bo que acollim aquesta pau que ve de Déu i ens puguem convertir en teixidors de pau, d'una pau sòlida que ens protegeixi de la gèlida guerra que ens fa tremolar i paralitza. Preguem a Déu perquè per intercessió de Maria ens acompanyi aquest any. En aquests temps de dificultat que ens toquen viure, m'agradaria que sabéssim mirar la Mare de Déu i poséssim a les seves mans totes les nostres inquietuds i patiments, esperant en silenci, confiat, la salvació de Déu. Benvolguts germans i germanes, bon any nou a tothom.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.